L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dilluns 3 de març, encetant informativament parlant una nova setmana i obrint este temps d'actualitat que cada dia us introduïm avançant el seu sumari de continguts en titulars. Un temps que avui en bona part estarà marcat per aquesta aprovació que decidia el passat divendres el Consell de Ministres del Govern espanyol, l'aprovació del Pla de Conca de l'Ebre. Escoltarem i coneixerem quines han estat les reaccions en aquesta aprovació aquí al nostre territori. Escoltarem les veus de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, d'organitzacions ecologistes com CEO BirdLife, representants de diferents formacions polítiques i també la veu discordant o la que en este cas veu en bons ulls aquesta aprovació, els regants de les comarques de Lleida. A banda d'aquesta qüestió que, com diem, ocuparà una bona part del nostre temps d'informació, avui destacarem també d'altres qüestions d'actualitat, com per exemple que a Santa Bàrbara obren la convocatòria per escollir el Mèrit Planer 2014. La crònica informativa del dia passarà avui també per Sant Jaume d'Enveja. L'Ajuntament d'aquesta població ha aprovat les bases destinades als ajuts socials a persones del municipi afectades pels desnonaments. I al canal, l'Ajuntament, concretament a través de la Regidoria d'Obres i Serveis, fa la neteja de la sendera que, seguint el litoral del terme, recorre el tram comprès entre la Cimentera i la Ràpita, de cara a l'adequació amb la mirada posada en les properes campanyes turístiques de Pasqua i l'estiu. I a la recta final del nostre temps d'informació, com tots els dilluns, farem una ullada a la jornada futbolística dels equips del territori. Només els de la categoria més alta, els de la tercera divisió, han disputat aquesta setmana jornada. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem ja el nostre temps d'actualitat. Ho fem avui parlant d'una qüestió que ens ocuparà bona part del nostre temps d'informació. Per començar, retrocedim fins al passat divendres. Va ser la data en què el Consell de Ministres aprovava finalment el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, amb un retard de 2 mesos al termini que s'havia fixat el mateix Ministeri d'Agricultura. El document va rebre el vistiplau de l'Executiu espanyol divendres passat, això sí, amb el rebuig frontal de la Generalitat i també del conjunt del territori de les Terres de l'Ebre. Entre d'altres, el pla fixa el cabal mínim que ha de tenir el riu en diferents trams i que el seu pas per Tortosa està previst en 100 metres cúbics per segon. Tant la Generalitat com el moviment social de la Plataforma en Defensa de l'Ebre consideren insuficient aquest règim de cabals per garantir la supervivència del tram final del riu i del delta. Així ho recollia també l'Agència Catalana de Notícies, explicant que aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, aprovat prèviament el mes de juliol pel Consell Nacional de l'Aigua, limita el cabal del tram final del riu a 3.220 hectòmetres cúbics anuals d'aigua per poder destinar-ne 11.000 a regar 1,4 milions d'hectàrees. El pla planteja la construcció de nous embassaments que se sumarien als 109 que actualment ja hi ha en explotació, majoritàriament per al rec, i preveu un augment substancial del consum de l'aigua del riu. Actualment, la demanda d'aigua de l'Ebre puja a 8.210 hectòmetres cúbics anuals, el 55% del total, però la planificació del govern espanyol amplia aquesta xifra i permet arribar als 10.700 hectòmetres cúbics a l'any 2027, que és el 70% del cabal del riu, de manera que el delta de l'Ebre hauria de sobreviure amb el 30% restant. El pla aprovat reserva per a Tortosa un volum mínim de 3.100 hectòmetres cúbics l'any, és a dir, un cabal de 100 metres cúbics per segon de mitjana, mentre que el govern català en reclamava 7.167 en any de sequera, 9.508 en any mitjà i 12.543 en any d'humitat. En canvi, no incorpora la previsió de cap trasbassament de l'Ebre. Per la seva banda, el Ministeri d'Agricultura argumenta que el pla garantix per primera vegada cabals ecològics per a 41 punts del riu i assegura que les dades que ha aportat la Generalitat exageren de manera substancial els cabals històrics. La portaveu i vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, explicava que els cabals s'han fixat aplicant criteris científico-tècnics i que satisfan les necessitats del Delta de l'Ebre. L'escoltem.
El Plan del Ebro establece caudales mínimos que se han definido tras un amplio proceso de participación y aplicando criterios científico-técnicos. Estos caudales ecológicos, cifrados por encima de los 3.000 hectómetros cúbicos anuales, satisfacen las necesidades del Delta y son factibles gracias a la existencia del embalse de Mequinenza.
Soraya Sáenz de Santamaría especificaba també les inversions que representarà aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, inversions que seran de més de 2.500 milions d'euros.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les quatre comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim el recorregut informatiu de la jornada, tot i que sense abandonar la qüestió amb la qual hem començat. Parlem ara de la plataforma en defensa de l'Ebre, que ja ha engegat la maquinària per combatre aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre des del vessant jurídic, però també des del vessant social. Així, a l'assemblea que el mateix divendres a la tarda se va celebrar a Amposta i que es va convertir en el primer acte de rebuig al pla de Conca, es va anunciar una primera mobilització per al proper mes de març en un municipi de les Terres de l'Ebre, encara per concretar. Moments abans de l'assemblea, prop d'un centenar de persones van cridar la consigna «Lo riu és vida, no al trasbassament», mentre dibuixaven a terra el tradicional nus de sal amb una pancarta on es podia llegir «Bancs d'aigua igual a trasbassaments». Tal com explicava el portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, des de la plataforma s'activaran mobilitzacions socials i lluita jurídica a l'Estat i també a Europa per combatre aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. L'escoltem.
Bueno, avui és un acte d'afirmació, és un toc d'atenció. Avui, d'alguna manera, no era la idea original de l'acte, però entenem que comença una nova etapa. I aquesta nova etapa és diferent de l'anterior, és una etapa on el tema serà molt més complex, però que nosaltres tenim forces i tenim els ànims suficients per afrontar-la. La plataforma avui anem a explicar en què consisteix aquest pla ideològic. Però al mateix temps activarem paral·lelament en això totes les activitats possibles per a modificar-lo. I aquestes activitats consistiran en mobilitzacions socials al carrer, en lluita jurídica a nivell de l'Estat espanyol i en lluita jurídica a nivell europeu.
El portaveu de la plataforma explicava també que el govern espanyol intenta comprar voluntats per acabar desarticulant l'oposició al pla.
Jo penso que el govern espanyol el que està fent és en aquests moments, està rentant-se la imatge. Sap perfectament que aquest pla és infumable, que és poc rigorós tècnicament i que serà molt contestat molt activament, no només a l'Estat espanyol, sinó a nivell europeu. El que està intentant és comprar voluntats, però comprar voluntats virtuals, perquè aquestes inversions que està parlant no estan concretades a cap lloc ni existeixen els fons suficients per a poder-les materialitzar. En realitat, el que s'intenta és desarmar o desarticular el que seria l'oposició a aquest pla. Però jo crec que això fracassarà. La gent tonta no és.
Manolo Tomàs assegurava també que aquest pla no obeeix a una idea de planificació, sinó que és un repartiment especulatiu de l'aigua de l'Ebre.
Pedagogia. Nosaltres més que motivar, jo crec que la gent de les Terres de l'Ebre està bastant motivada. El que anem a fer és pedagogia, no només per a les Terres de l'Ebre, sinó per a fora, per demostrar que aquest pla ideològic no obeeix o una idea de planificació, sinó que és un repartiment especulatiu de l'aigua de l'Ebre amb interessos polítics per damunt de condicions o d'arguments tècnics i per damunt de criteris mediambientals, sobretot en el que fa respecte al delta de l'Ebre.
Recuperar l'esperit de lluita de l'any 2000, quan la Plataforma en Defensa de l'Ebre va iniciar el combat contra el Pla Hidrològic Nacional, que preveia en aquell moment un transvasament d'aigua de l'Ebre cap al Llevant espanyol, aquesta és la consigna amb la qual la Plataforma inicia una nova etapa a partir de l'aprovació el passat divendres del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre per part del Consell de Ministres. A l'acte del passat divendres, a banda de militants i simpatitzants de la Plataforma, hi va assistir també una àmplia representació de dirigents polítics del territori, de formacions com Convergència i Unió, PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya. Van participar d'aquesta primera mostra de rebuig a un pla que consideren que pot suposar la mort del Delta.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu Emute.
I al fil de tota aquesta qüestió, l'aprovació del Pla de Conca, que avui està ocupant bona part del nostre temps inicial d'actualitat, seguim ara recollint les opinions d'algunes de les entitats i formacions polítiques que s'hi han pronunciat, com per exemple l'entitat ecologista CEO Birdlife, que considera un desastre per al riu i el seu delta l'aprovació d'aquest Pla de Conca. Ho declarava Ignasi Ripoll, representant de CEO Birdlife a les Terres de l'Ebre, parlant d'aquesta aprovació que el govern espanyol feia el passat divendres. Ignasi Ripoll alertava del perill que corre el Delta per la manca de sediments que es quedaran als embassaments. L'escoltem.
Això es pot resoldre aportant els sediments que actualment s'estan quedant als embassaments, però aquests sediments ningú està preveient com fer-los baixar. Un pla de conca que no preveu això és un pla de conca que implica doncs, la mort del Delta de l'Ebre.
Ignasi Ripoll explicava també com afectarà el conjunt del territori l'aplicació d'aquest Pla de Conca.
Afectarà l'ecosistema marí, afectarà les aus i sobretot afectarà no sols a l'aigua, sinó a tot el que és la xarxa Natura 2000, el Parc Natural, la Rona d'Amsa, tenir un espai tan privilegiat i tan únic com és el Delta de l'Ebre, que no es pot fer malbé perquè uns senyors es dediquin a comprar-se i a vendre l'aigua al llarg de la conca. No?
El delta de l'Ebre s'enfonsa uns mil·límetres cada any, segons explicava Ripoll, i juntament amb la pujada del nivell del mar pel canvi climàtic, d'aquí a uns anys haurem perdut una bona part del parc natural. A més, el Pla de Conca contempla la construcció de diversos embassaments abans de l'arribada de l'Ebre a Catalunya per poder repartir aigua de regadiu, un fet que perjudicarà encara més el territori, explicava Ripoll, afegint també que aquest Pla de Conca no s'agafa per enlloc i que, per tant, serà molt fàcilment desestimat per Brussel·les. En la mateixa línia s'hi pronunciaven també els representants d'Iniciativa per Catalunya. El president a les Terres de l'Ebre d'aquesta formació, Jordi Jordan, avançava que presentaran al ple de l'Ajuntament de Tortosa una proposta per fer una declaració institucional contra aquest Pla de Conca. L'escoltem.
El nostre grup el que proposarà a la resta de grups municipals precisament és que faci una declaració institucional on se pronuncie una vegada més en contra d'aquest Pla de Conca, no? de l'Ebre, però que també vagi més enllà i que, per tant, l'Ajuntament de Tortosa sigui la institució que lidera este front institucional per posicionar-se també, no?, des de les Terres de l'Ebre i des dels ajuntaments de les nostres comarques en contra d'esta nova agressió.
Per la seva banda, el coordinador nacional d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, deia que el govern fa un negoci de l'aigua.
Si tu no vols fer un negoci de l'aigua, el que cal és combatre-ho. Però per combatre el que no val és privatitzar. I ho dic per què? Perquè aquí hi ha un govern que s'omple la boca de dir no al que planteja el govern de l'Estat. Però en canvi aquest mateix govern fa un negoci de l'aigua quan privatitza la gestió de l'aigua a Catalunya. No té credibilitat el govern quan critica Madrid, però en canvi fa de l'aigua un negoci.
Joan Herrera criticava també la política de regadius catalana i demanava coherència al govern.
Quan privatitzes l'aigua és molt difícil criticar el govern espanyol perquè el que fa és ampliar els regadius. Quan tu no tens una política de regadius coherent, és molt difícil dir-li al govern espanyol que no faci allò que tu comences a fer o intentes fer. Per tant, avui el que cal és la coherència del govern català, que lamentablement en matèria d'aigua no l'ha tingut perquè accepta la lògica privatitzadora i perquè ens cola doncs, finestretes per les quals es pot acabar justificant el transvasament de l'Ebre.
Joan Herrera va aprofitar la seva visita a Roquetes aquest cap de setmana per reunir-se amb alguns dels membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, amb els quals en va consensuar la necessitat de tirar endavant fronts comuns. A més, des d'Iniciativa asseguren subscriuran tot el que proposa la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Escoltem també les paraules del representant, el secretari concretament d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull. Josep Rull explicava i considera que el pla hidrològic posa en risc el Delta de l'Ebre i vulnera la Directiva Europea de l'Aigua.
Nosaltres estem convençuts que el pla hidrològic, tal com s'ha plantejat, vulnera la Directiva Europea de l'Aigua. Que curiós, que sorprenent que ahir no sortís el ministre Arias Cañete al costat de la vicepresidenta del govern a defensar aquest pla ideològic. Potser perquè sap que vol ser comissari europeu, potser sap que en aquests moments defensar una proposta doncs, que pot contradir les directives europees potser no és el més pertinent. Per tant, nosaltres ens oposarem amb tota contundència en aquest pla. Insistim que les coses es poden fer millor, que es pot mantenir aquest equilibri que defensem entre usos, per exemple, el dels regants, per exemple, els usos industrials, i, evidentment, un element bàsic, fonamental, que és la preservació del Delta de l'Ebre. El govern de la Generalitat, juntament amb entitats de tot ordre, ha fixat aquest cabal amb 7.000 hectòmetres cúbics i, evidentment, la proposta del govern espanyol, que té un punt d'imposició que nosaltres no estem disposats a acceptar, a tolerar, doncs, no arriba ni a la meitat d'allò que seria pertinent.
Però no totes les veus que hem pogut recollir a dia d'avui són discordants amb aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Els regants de les comarques de Lleida s'han mostrat satisfets per aquest pla aprovat el passat divendres. Consideren que consolidarà els regadius existents i acabarà amb les obres del canal Segarra-Garrigues. Pel que fa a l'oposició del govern al pla, el president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, demanava a la Generalitat que s'aclarisca, ja que és incongruent. Assegura que es faci una inversió de 1.500 milions d'euros per construir el canal i que els pagesos s'endeuten perquè després una decisió del govern ature el projecte. Jové recordava que els regants utilitzen l'aigua per produir aliments i que Catalunya n'és deficitària, ja que de cada quilo de gra que es produeix se n'importen dos.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Resseguint el fil informatiu de la jornada, anem ara cap a Santa Bàrbara, on s'ha obert la convocatòria per escollir el Mèrit Planer 2014. Cada 3 anys es concedeix en una cerimònia pública aquest reconeixement, al qual hi pot optar qualsevol persona del municipi de Santa Bàrbara que hagi fet alguna cosa pel poble d'una manera desinteressada. Fins al dia d'avui hi ha 7 guardonats que ja tenen aquest reconeixement, tal i com a la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio ens explica.
Efectivament, Domènec, el ple de la Corporació de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, a proposta dels presidents de les diferents entitats planeres, d'un representant de la Plana Ràdio, d'un altre de la Biblioteca Municipal de Santa Bàrbara Activa i del Consell Parroquial i dins del marc de les jornades culturals, concedeix cada 3 anys en cerimònia pública el reconeixement al mèrit planer. Aquest any 2014 es convoca una nova edició d'aquest reconeixement. Així ens ho explicava el regidor de Cultura, Alfred Blanc.
Ja s'han enviat les convocatòries per a les entitats que puguen fer les seves candidatures, les seves propostes i, ara primers d'abril ja tindrem la reunió on les propostes que fan les entitats i i seccions de l'Ajuntament, diguem-li, pues, de tots els candidats i la seva defensa, pues, ne sortirà un guanyador.
Les entitats municipals presentaran la proposta del seu candidat, que podrà ser una persona o entitat acompanyada d'un raonament de la seva tria i de les actuacions destacades que ha realitzat. Escoltem el regidor.
Bueno, això en principi és qualsevol persona de Santa Bàrbara o que estigués molt vinculada en Santa Bàrbara, que hagués fet alguna cosa destacable pel poble, bueno, desinteressadament. Tot i que les bases no especifiquen clarament que hagués de ser desinteressadament, però bueno, s'entén que és algú que hagués col·laborat molt pel bé i pel tirar endavant Santa Bàrbara.
Una de les novetats que es va modificar a les bases de l'any 2011 i que aquest 2014 continua és el fet que les persones que no pertanyin a cap entitat puguin també proposar candidats. Aquesta es pot presentar entre el 1 al 31 de març a l'emissora municipal, la Plana Ràdio, a través de trucades telefòniques, també a la Biblioteca Municipal a través d'una bústia de suggeriments o a través de Santa Bàrbara Activa mitjançant la web santabàrbara.cat. El termini màxim de presentació de propostes finalitza el 31 de març. Recordem que el lliurament del guardó es farà de forma pública durant el transcurs de l'acte de celebració de la Nit del Mèrit Planet dins del marc de les jornades culturals, concretament la nit del 8 de maig, vigília de la festivitat de Sant Gregori. El guardonat serà obsequiat amb un pin d'or, amb el relleu de l'escut oficial del poble i l'escut de la vila, obra d'un artista de la localitat.
Gràcies, Tere. Continuem ara parlant de propostes de l'àmbit social i, en este cas, per fer-ho, ens hem de referir a la iniciativa de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, que ha aprovat les bases per ajuts socials per desnonaments. Les bases són per un procediment obert d'ajuts per sufragar les despeses derivades de les transmissions de l'habitatge habitual en els supòsits d'execució hipotecària no assumibles per part dels obligats al pagament, és a dir, per tots els afectats per desnonament que complisquen uns mínims requisits recollits a les bases reguladores. Està dirigida aquesta iniciativa a pal·liar els efectes negatius que a causa de la crisi econòmica es produeixen com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual efectuades per necessitat extrema i que tenen com a part adquirent una entitat financera. L'Ajuntament de Sant Jaume també va aprovar en sessió plenària iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei del món local. La llei, diu el consistori, retalla competències als ajuntaments amb una clara afectació als serveis que es presten a la ciutadania, obri el camí a la privatització i representa la pèrdua de llocs de treball. El govern de Sant Jaume reitera que els ajuntaments són els principals dics de contenció contra la crisi i el principal espai de defensa dels drets de la ciutadania, així com també el principal espai per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes d'aquesta crisi. Malgrat això, defensen, els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat i recorden que durant quasi 35 anys l'aportació financera de l'Estat a les administracions locals no s'ha adequat als serveis que realment aquests ajuntaments presten.
8è concurs literari i artístic 21 d'abril. 21 d'abril del 2014, Paisatges Ebrencs. Modalitat de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, truca al telèfon 977 45 00 12. 977 45 00 12. O escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea. I col·laboren Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum, La Caixa i Diputació de Tarragona.
Informatiu Emute.
L'actualitat informativa de la jornada ens porta avui a parlar també de la Regidoria d'Obres i Serveis de l'Ajuntament d'Alcanar, que, amb la mirada ja posada en la propera campanya turística, les dates de Pasqua s'apropen i, posteriorment, també la campanya estival, està efectuant una actuació de neteja i adequació a la sendera, al camí que Vora Mar recorre tota la línia del terme municipal de Vinaròs, des de la fàbrica de la Cimentera fins a la ratlla del terme, a Sant Carles de la Ràpita, una actuació que es porta a cap a través d'un pla d'ocupació i que als nostres micròfons comentava el regidor d'Obres i Serveis a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho.
Bé, lo fet és... Bueno, no és la primera vegada que ho netegem, ja ho vam fer fa un temps, dos o tres anys, i, no sé, penso que són d'aquelles coses que val la pena, no? Vull dir, netejar perquè la gent d'alguna manera pugui caminar. I després també fer algun arreglar perquè hi ha llocs que hi ha una mica de timpa per anar en canareu, i que seria bo potser ficar com una mica de barana, una barana, simple barana de fusta, com està aquí al camí de Sol de Riu. I després doncs, també hi ha algun baixador per baixar les platgetes aquelles caletes que estan molt bé, que doncs, també necessiten que es faci una reparació. De fet, això ara ho estem fent, fa uns dies que estem treballant allí, i de totes maneres també recomanaria a la gent del canal que seria bo que anéssim per allí i també ho veiéssim, perquè penso que hi ha gent que no ho coneix, i és una part del nostre terme en què penso que val la pena, i també val la pena que hi fem una mica de presència.
Tal com el regidor de l'Ajuntament d'Alcanar comentava, aquesta és una passejada totalment plana, molt agradable, de fàcil recorregut, i que ara, amb aquesta neteja i adequació, serà un més dels molts i variats atractius turístics del municipi canareu.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, com tots els dilluns, repassem la jornada futbolística dels equips del territori, una jornada marcada per la pausa i la festivitat provocada per les celebracions del Carnestoltes, tot i que, això sí, a les categories més altes del futbol estatal hi havia competició fins la tercera divisió, fins al grup català de la tercera divisió, es va disputar amb normalitat aquesta jornada, la 27a del campionat. Sort diversa, cara i creu per als dos representants de les nostres comarques, la cara per al líder de la categoria, l'Ascó, que dissabte aconseguia una victòria de prestigi jugant com a local davant el Gavà, victòria que fa que l'equip de la Ribera s'afiance en el lideratge amb 52 punts a la classificació, seguit de Montañesa i Rubí, tots dos amb 50. Per contra, la creu la trobem en la Rapitenca, una Rapitenca que afrontava un desplaçament important per al devenir de les pròximes jornades de campionat. La Rapitenca es desplaçava al camp del Vilafranca, on va caure derrotada pel resultat de 3-1, una derrota que deixa l'equip Rapitenc marcant la línia de la salvació. Ara mateix, amb 27 punts, la Rapitenca seria l'equip que marcaria la línia de salvació per sota i com a cues. En llocs de descens trobem el Vilassar de Mar amb 25 punts, el Gavà amb 21 i el cue, la Gramenet, amb 10.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquesta matinada ens va passant, acaba de passar el front càlid amb precipitacions minses, plogims a l'interior al nord del país, poca cosa. S'ha d'intensificar ja aquest matí de dilluns el vent de mestral cap al sud de Catalunya, 60, 70, 80 per hora, i a la tarda fins a 90, 100 per hora al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona i de l'Ebre. També als cims del Pirineu, amb fenomen de torb, és a dir, que el vent aixecarà la neu, mala visibilitat, perill, i també al nord de l'Empordà entrarà aquest vent de mestral, no pas tramuntant encara. I atenció, perquè ens entra un front fred ja aquesta matinada, matí de dilluns. A la tarda, una altra aglopada d'aire fred. Per tant, situació que es complica al centre i nord de Catalunya, amb ruixats, tempestes, de calamarsa, de calabruix, de neu granulada, i la cota de neu que anirà baixant dels 1.500 a 1.200 metres aquest migdia, i a la tarda fins a 800 metres, o pràcticament qualsevol cota al Pirineu. De fet, com que entrarà tant aire fred, podria nevar puntualment en cotes de només 600 metres en punts de Girona i del nord de Barcelona. I les tempestes més actives al voltant de Delta de la Tordera, Baix Montseny, fins a l'àrea de la conca del Fluvià, és a dir, la Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, Baix Empordà, la Selva, nord del Maresme i també Vallès Oriental o Osona. Les temperatures cap avall, farà més fred la propera nit, i atenció al vent, que pot ser fort. Demà, més vent, que pot superar aquest 100-120 per hora fins i tot de mestral, i atenció a la nevada, que s'intensifica ja la propera nit, i tot dimarts, nevada que pot deixar de 20 a 50 centímetres. 800, 1.000 metres la cota demà al matí, però demà pujant a la tarda cap als 1.200, 1.400. Avui neu fins a 900 metres, que pot deixar 10 centímetres.
I com és habitual, diàriament, fent una ullada a la previsió del temps, arribem a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El control i l'edició dels continguts, avui dilluns 3 de març, han anat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, simplement gràcies per confiar en una municipal de les Terres de l'Ebre a l'hora de rebre la dosi diària d'informació. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.